Comptem arribat a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Més de mig centenar de persones han sortit al carrer aquest dissabte amb tendes de campanya, parasols, taules, cadires, pancartes. Tot plegat per la por que tenen de perdre el dret a viure a casa seva. La concentració s'ha fet just a les afores del bloc de pisos on hi viuen al voltant d'una seixantena de famílies des de fa anys i que ara pateixen una situació d'incertesa i d'estrès per culpa de la fallida de l'empresa promotora propietària dels pisos i que ha portat a que el bloc sencer es trobi en plena subhasta. Amb el canvi possible de propietari, els contractes de lloguer actuals es podrien perdre i, per tant, es veurien obligats a deixar les seves llars. Ja sabeu que ara mateix a Menorca poques alternatives hi ha en qüestió d'habitatge. Les esperances estan posades en la Sareb, que seria per ells la millor opció perquè podria respectar els seus lloguers, tal com ja va fer amb els 53 immobles que es van subhastar l'any 2023, que va construir la mateixa promotora, també declarada en fallida.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Ànima i cor, em vaig enamorar sense control, com un babau, ai, quin delir. Em vas tenir molt temps, un mes de nit em va robar. Ànima i cor, per sempre s'ha ferit sense control, caient sa pluja, ai, quin delir. Besades màgiques, amb lluna i boira.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. Començam setmana, arrencam dilluns aquí la sintonia d'IB3 Ràdio, 29 de setembre, Dia Internacional de Conscienciació sobre la pèrdua i el malbaratament d'aliments i Dia Mundial del Com.
El teu cor és un tambor, batega fort, perquè no coneix la por. El coratge avui pren el teu nom.
En Jordi Fàbregas, el control tècnic. Com estàs, company? Molt bon dia, feliç setmana. I en Pere Gibert, aquí al meu costat, després d'un cap de setmana ben especial. Com estàs?
Bon dia.
Com ha anat això? Compleanys, aniversari, felicitats.
I avui, bategant ben fort.
Primer dia, eh?
Sí, sí.
Com et sents? Després
bé,
dels 40
bé.
I pocs, més un dia.
Molt bé.
No passa res, eh?
Vam celebrar-ho tot el cap de setmana amb família menorquina.
Bé, està, idò.
I molt bé, què t'he de dir?
Ben celebrat.
Superbé, sí.
M'encanta, idò, fantàstic.
I el meu cor està xut. M'abanyaré sa pell, nedaré més profund que tots demà.
I en Excel Camarasa, com li ha anat el cap de setmana i el teatre de butxaca?
Molt bé.
Sí, ha estat
sí,
bé?
Sí. Molt xulo va ser. Vam veure una obra que es diu Capitana Tramuntana.
Molt bé, eh?
Està molt
mira.
Bé.
Mira.
Sí,
molt
sí,
bé,
sí,
molt
sí,
bé,
sí.
Fantàstic.
Molt divertit.
Idò, bon cap de setmana que hem tingut tots plegats. Esperem que també ho hàgiu gaudit valtros. I arrencam setmana amb tota l'energia. Estem acabant mes de setembre, una setmana en què acabam setembre i donarem la benvinguda al mes d'octubre. Avui tertúlia, Pere.
Avui tertúlia i avui ple del mes de setembre que s'està celebrant en aquests moments el Consell Insular de Menorca. Debatrem amb els nostres analistes alguns dels punts del dia, com la proposta d'acord del PP sobre la immigració irregular o la proposta del PSOE relativa a la reprovació del conseller de Cultura, Joan Pons Torres, per la crisi de l'Agència Menorca Talaiòtica, que aquest estiu s'ha cobrat la dimissió de tres professionals, entre ells el director de l'agència i arqueòleg, Antoni Ferrer. I ens acompanyaran a l'estudi els periodistes Edurne Ayastui i David Baret i contactarem amb l'expresident del Cercle Artístic de Ciutadella i de la Societat Històrico-Arqueològica Martí Vella, Berto Coll, que també serà amb nosaltres a la tertúlia.
I doncs la tramuntana, avui no tenim tramuntana, d'aquí una estoneta m'ho diràs el temps d'avui, Pere?
Sí, alerta amb alerta. El temps,
Sí, canvia, sí. Sí, hi ha canvis avui.
Sí. Ah. Ens hem despertat amb el dia molt lluminós, però mira, la cosa s'anirà complicant, després ho explicam.
I d'abans, però, anem a veure quina és la previsió en quant a ses notícies. Naxel Camarasa, que ha estat des de les 10 del matí, que ha començat molt pendent d'aquest ple que s'està celebrant al Consell Insular de Menorca. Quins seran els temes centrals de l'informatiu de migdia?
Doncs el plenari, sens dubte, ocuparà un espai destacat perquè Menorca ha reclamat el desplegament de Frontex, aquesta Guàrdia Europea de Fronteres i Costes, per garantir una vigilància i seguretat adequades al Mediterrani Occidental. La majoria del PP al plenari ha aprovat exigir al govern central, que és qui en té competències, que desplegui aquest dispositiu al conjunt de Balears, igual que ja passa amb les Canàries, Ceuta i Algesires, amb l'objectiu de controlar l'arribada de migrants en embarcacions irregulars a les costes. La proposta inclou també reclamar al govern d'Espanya que activi de manera immediata mecanismes de cooperació diplomàtica amb Algèria i altres països d'origen, amb l'objectiu, diuen, d'aturar el tràfic d'éssers humans que alimenten les màfies. En darrer lloc, també s'ha rebutjat l'actual sistema de repartiment obligatori de menors estrangers no acompanyats, que en el Consell és injust, arbitrari i també discriminatori. Així ho ha defensat el portaveu del Partit Popular, Joan Pons Torres.
Considerant que aquesta realitat ens interpel·la com a societat, que hem de defensar sempre la vida i la dignitat dels migrants que arriben, moltes vegades enganats per les màfies i condemnats a travessies inhumanes. Per tant, això, antes que res, considerant que és un drama humanitari. Això no lleva que també sigui un repte enorme de seguretat i de cohesió social que exigeix respostes responsables i efectives per part del govern d'Espanya, que es quita les competències amb immigració.
L'oposició ha criticat la criminalització de les persones migrants i també la nula voluntat del govern balear per resoldre la situació. Sentim Susana Mora, portaveu del PSOE, i també Noemí García, de Més per Menorca.
La senyora Proens va afirmar amb Vox que no acollirien ni un menor més estranger migrant procedent de repartiment d'altres comunitats autònomes, antes de que passés això, ni finançarien ni un nou centre d'acollida. Clar que no tenim puesto, clar que no en volem, és que no li podem donar la culpa a en Sánchez, la culpa és en el seu pacte. Per tant, no venguem cortines de fons, que no veguem la migració com un problema. Anem a veure-ho com una gran oportunitat i anem a fer polítiques d'acollida, d'integració d'aquestes persones, perquè amb tots hi sortiguem beneficiats. Aquesta és la nostra proposta.
El plenari que continua en marxa, i entre les qüestions que hi ha pendents de debatre, hi ha les obres del polèmic enllaç de Rafal Rubí a la carretera general, que tornen avui a marcar l'actualitat. El grup socialista demanarà la reprovació del conseller de Cultura i Patrimoni, Joan Pons Torres, a qui culpa de la crisi viscuda entorn a aquest projecte. Els socialistes recorden que s'han produït 3 dimissions a l'Agència Menorca Talaiòtica, la més rellevant, la de l'encara director Antoni Ferrer, per la utilització política que diu havia fet l'equip de govern del seu informe sobre l'afectació del viaducte de Rafal Rubí a les navetes prehistòriques que hi ha a tocar. També ha dimitit Cipriano Marín, és membre del Consell Científic de la Menorca Talaiòtica i figura clau tant de la declaració de Menorca com a reserva de biosfera com de la declaració de l'illa com a patrimoni de la humanitat, del qual, de fet, va ser coordinador de l'expedient. A més, el PSOE recorda que Pons Torres no ha donat encara explicacions al respecte. Hores d'ara, les obres estan paralitzades pel recurs que van presentar els socialistes. El ple també abordarà altres qüestions, com els renous al port de Mahó, la comercialització de lloguers turístics il·legals i el genocidi a Palestina, entre d'altres. I més enllà de la política, també és notícia que després d'una dècada, Migjorn ha tornat a viure aquest diumenge el Jaleo de Sant Miquel. Són unes festes que es fan cada 5 anys, però la pandèmia va obligar a suspendre les de 2020. Per tant, enguany, els migjorners ho han viscut amb més ganes que mai. El Jaleo, amb 33 cavalls, ha tornat a omplir el poble de festa, música i emoció. Són les darreres festes de l'estiu amb cavalls, ara sí, les més íntimes, també, però plenes d'emoció. Ara, si tot va bé, torna a tocar esperar 5 anys més per gaudir-les de nou.
Ja està, avui és darrer, sí. M'ho hagut aprofitat darrer, eh?
Els que diuen que et Sant Nicolau, que tanquen clau, però que no l'ha trobat, han hagut de fer aquest.
Més acollidores, més així la gent del poble.
La festa més tranquil·la per jo de tot l'estiu.
Realment és el mateix de Sant Cristòfol, el que passa que anant sense la vita i sense guindola.
No hi ha tant de turisme i la gent del poble viu més. I ara amb moltes ganes, després de 10 anys, ho diràs.
Hi havia ganes.
Moltes.
Que l'han celebrat amb més furor.
I de Sant Miquel, que s'ha gaudit aquest cap de setmana després de 10 anys que no formava part de les festes, així que, bueno, sí, ben tancades ara ja són els darrers. També hi ha hagut festa de caixers a l'O, per tant, hi ha hagut cavalls a l'O, i ara sí que sí,
que
ja
descansin
està.
Els cavalls.
Descansin ja fins l'any que ve. Excel, fins les 2:30.
Que vagi bé.
Gràcies.
Que vagi bé.
I ara sí que el temps, abans que ha de passar... Espera, deixa'm mirar.
El temps, a veure, mirar per la persiana...
Tenim solet, eh? De moment, sol.
Sí, però l'EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, preveu l'aparició de nivolats, que poden comportar ruixats ocasionals i dispersos i que poden ser localment forts i anar acompanyats de calamars. De fet, des de les 10 del matí hi ha actiu un avís groc per risc de pluges i tempestes fortes que es mantindrà durant tot el dia. Per cert, déu-n'hi-do el que ha caigut al País Valencià i al sud de Tarragona, pluges ben, ben fortes. Les temperatures, en general, estables, amb un lleuger descens de les diurnes que no superaran els 26 graus. Vent de llevant que bufarà amb poca força.
I de ben pendents avui del temps, ara són les 12 amb 15 minuts, nosaltres fem una aturada i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretxa que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca.
Les 12 i 17 minuts tenim ja la taula d'anàlisi a punt amb els nostres tertulians, amb qui sempre mos encanta arrencar setmana. Qui ens acompanya, Pere, avui?
Arrencam amb Edurne Ayastui, periodista. Bon dia, Edurne.
Bon dia.
Com ha anat el cap de setmana?
Molt bé.
Molt bé?
Sí.
I en David Beret, periodista també, com li ha anat?
Bé, mira, m'he anat a banyar, anava a fer temps que no ens veiem.
Sí?
Però estem iguals tu i jo, almenys tu i jo. No. Vaig anar a banyar al calor roig, tu.
Mira tu.
Mira tu. Hi havia gent, eh?
Ah, sí,
hi havia gent, eh? Però bé. I estava l'aigua fresqueta.
Està fresqueta,
jo sí. Jo crec que setembre és el mes.
És el mes, sí, totalment d'acord.
Vull dir que la gent que no ens escolta és el mes.
És el mes, i tant.
El mes de Menorca. I saludem en Berto Coll, expresident del Cercle Artístic de Ciutadella i de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Vella. Bon dia, Berto.
Bon dia.
Com ho tenim?
Bon dia. Molt bé, gràcies.
Bé. Molt bé, Clara, endavant.
Idò, no sé si heu estat pendents del ple d'avui matí des de les 10. Hi ha un parell de qüestions que volíem posar damunt de la taula d'anàlisi. Primer, tema d'immigració. irregular arribada de pasteres a les illes en els darrers mesos, des del mes de gener. De fet, en el que portem de 2025 han arribat 5.000 migrants irregulars, 153 pasteres a les Illes Balears. Són dades que ha donat en aquest ple del mes de setembre el conseller Joan Pons Torres. Hi ha hagut aquesta proposta d'acord del Partit Popular davant el drama humanitari de la immigració irregular a les illes, que des de l'equip de govern han proposat expressar solidaritat als migrants i defensar la vida i dignitat, exigir al govern d'Espanya que activi mecanismes per aturar el tràfic d'éssers humans, reclamar un desplegament de Frontex a les nostres illes i mostrar rebuig en el sistema de repartiment de menors estrangers no acompanyats i discriminatori amb Catalunya i País Basc. També han defensat les competències pròpies de les Balears en quant a serveis socials. Una proposta d'acord que ha estat aprovada amb els vots a favor del Partit Popular, les abstencions de la consellera no adscrita Maite de Medrano i el PSOE, i en contra de Més per Menorca, que sí que han expressat la solidaritat amb els migrants, però que tots els altres punts han votat en contra. I doncs, jo crec que de tot plegat el més destacable, no, és reclamar aquest dispositiu de Frontex, aquesta Guàrdia Europea de Fronteres i Costes, per garantir una vigilància i seguretat adequades al Mediterrani, i bé, mostrar el rebuig en el sistema de repartiment de menors estrangers. Això és una cosa que ja sabem, però que de fet aquest drama humanitari sentim i vivim i trobem molta actualitat al voltant d'aquest tema, però aquí segueixen el drama i qui comprèn tot plegat. Aquesta gent estan integrats, alguns des de la casa a la infància, es fa bona feina perquè es puguin integrar, i sí, potser les condicions no són les adequades, però venen de condicions molt pitjors. Una qüestió complicada de poder gestionar i de poder donar-los el que realment es mereixen tots els éssers humans.
Es que es muy complicado gestionarlo, porque esto va a seguir sucediendo, porque las personas que vienen aquí, que se meten en una patera, que saben que pueden acabar en medio del mar muertos, pero que aún así arriesgan su vida para tener una vida mejor, esto no se va a acabar. Cuando se ha intentado hacer a través de sus gobiernos, pues la verdad es que la corrupción ha sido tan terrible que no les ha llegado a quien le tenía que llegar. Y estas personas, niños, hombres, mujeres, solo quieren una vida mejor. ¿Qué va a hacer Frontex? Creo que en Canarias sí que están, ¿no? En el Atlántico. Y siguen llegando.
Sí, el dispositivo está en las Canarias, Ceuta, Algeciras. Claro.
Entonces, pues sí, que se ponga, pero ¿qué van a hacer? Pues cogerlos en alta mar y traerlos a la península o a las islas. Es una manera igual de que no mueran tantos, de que se les pueda pillar antes, pero tú no puedes poner una barrera con barcos y decir de aquí no pasa nadie y aquí te quedas, y si te ahogas, problema tuyo. Esto no se va a hacer, con lo cual es muy difícil solucionar algo de esto. El PP además lo tiene claro, no quiere inmigrantes de ninguna manera. Ellos ya han pactado con Vox que no quieren hacer centros de acogida tampoco para acogerlos en las islas. Entonces ahora intentan que los otros partidos, las otras formaciones políticas les avalen. Y yo creo que hay, bueno, que hay una izquierda, afortunadamente, que rechaza esto, porque no se trata de poner policías en el mar, o no solo de eso.
Clar, per part del PSOE, per exemple, Susana Mora demana, o una de les frases que ha dit en el ple, si no hi ha places que se'n facin més, però Joan Pons Torres diu que els serveis estan sobresaturats, que s'ha de garantir una dignitat i que l'arribada ha de ser segura, controlada i amb condicions dignes, no quan arribin a veure on els posam.
Sí, o sigui, al final estem parlant de que Menorca té 14 places a la Casa de la Infància i, evidentment, aquesta xifra pues, no té res a veure amb el que és la realitat. I, per tant, jo, en aquest cas, la proposta de Susana Mora de fer l'ampliació em sembla més que necessària. És a dir, sí. La situació... Jo penso que qui no entengui que la immigració és necessària perquè el nostre país funcioni és que no entén el país, perquè, al final,
com sabem, molts dels serveis que necessita la nostra societat les estan proveint molts immigrants en qüestió de serveis socials, en qüestió d'acompanyament de gent gran, etc, etc, tasques de la feina, tasques de qualsevol tipus, que en aquest cas, al final, aquí ningú les vol fer i que ells estan acceptats, estan disposats a fer-ho. És veritat que al final la immigració també necessita una regulació, perquè no podem fer aquí una barra oberta i que vingui tothom de manera descontrolada. Jo no hi estic d'acord. Penso que sí que hi ha d'haver-hi un control, evidentment, d'arribada i de distribució, però el primer punt, evidentment, jo crec que és l'acollida i la qüestió solidària. No? Jo parlava amb el director insular de família, amb en Daniel, i deia, bueno, la primera atenció és aquesta, és acollir-los. Vull dir que jo crec que això sí que... això està per damunt, jo penso, a excepció de Vox, que potser són els que més lladren. Jo diria que el Partit Popular també està en aquesta línia, és a dir, el que passa que ells, doncs, bueno, jo crec que hi ha l'estratègia política, com que ho diu algun, doncs nosaltres hi estem en contra, però clar, el que fa falta evidentment és dimensionar-ho, perquè clar, fins ara venien per Canàries, o sigui, aquest any crec que a Balears han arribat uns 3.800 immigrants, per Canàries aquesta xifra ha anat disminuint, ara han trobat una mica el corredor cap aquí, i ara el que hem d'intentar, doncs, és intentar-ho, solucionar-ho de la millor manera possible, no? I ampliar les places per poder-los acollir dignament, i després, evidentment, doncs, que si els serveis de Frontex, en origen, també poden amb el govern d'Algèria, per exemple, jo vaig estar a Algèria el passat mes d'abril, i al final el fenomen de la immigració, no, o sigui, els joves en aquest cas es formaven a la universitat, es formaven amb carreres de tot tipus, però després el país no els hi dona sortida per poder treballar, per poder desenvolupar-se, i per molt d'ells, amb la pressió també religiosa, el fugir també és com una deshonra, és a dir, moltes vegades quan els retornen a origen, les famílies fins i tot els repudien, això ens ho comentaven allà, no? I per tant, és un tema molt delicat que el que necessita una mica és aquest acord entre països, no?
Berto.
Bueno, jo crec que realment avui per avui és el problema més seriós que té la Unió Europea en conjunt i especialment els països més limítrofes en tota la zona africana, i és un problema que és de molt difícil solució, perquè el problema, estem d'acord tots en que ve d'origen, el problema és l'origen de tot això, i el problema d'origen ve en que no hi ha una política exterior de la Unió Europea que pugui donar amb un sistema que sigui fructífer per poder aturar això. Això ve arrel d'uns desequilibris territorials terribles. Àfrica, a més, sabem que ara està en mans d'una sèrie d'interessos de certes potències, i tenen, a més, una problemàtica interna a nivell de guerres internes, de guerres d'ètnies i tot això, que fa molt difícil una intervenció per intentar ajustar un poc aquests desequilibris i que a poc pugui revertir aquesta necessitat tan desesperada que tenen de sortir d'Àfrica. Bueno, arribar fins aquí, això es converteix en un problema real, en un problema, però que sí, que tots estem d'acord en que el primer que hem de fer és atendre tota aquesta gent que arriba, vull dir, faltaria més, vull dir, això jo crec que ho discuteixi ningú, però és evident que s'han de cercar solucions, i una de les solucions que jo he sentit ratllar i que no m'ha semblat malament és el tema de millorar sobretot el que són els sistemes d'integració. És a dir, que hi ha una regulació que dugui cap a una integració molt més efectiva del que està passant fins ara. Nosaltres hem de veure que aquest altre problema, aquest segon problema, per exemple, a països com a França, s'ha convertit en un problema molt important, que és que no han aconseguit que hi hagi una integració efectiva dins la cultura francesa d'una part important d'immigrants, i això els està reportant des de fa anys ja una sèrie de problemes greus, en què inclús ens trobem en segones generacions que, evidentment, doncs, el que tenen és una animadversió contra el país que va acollint els seus avis, per exemple, això ho sabem. Llavors, jo no me sembla malament que, per una banda, s'ha d'anar en el problema més difícil, que és aquest d'intentar pal·liar els desequilibris territorials perquè Àfrica vagi revertiguent la necessitat de tot això. Això és una feina a nivell europeu i a nivell mundial. I després, per altra banda, jo sí que estic d'acord en que hi ha d'haver una regulació en què se plantegi tots aquests sistemes d'integració i de que la gent pugui estar pues, més integrada a tots els nivells de la societat que ens acueix. Jo crec que amb això no crec que hi hagi cap cosa que sigui ni contraproduent ni que pugui ser dolenta, ben al contrari, per als que venen.
Edurne.
Tanto David como
Berto.
Como Berto han hablado de la regulación. Hay que hacer una regulación. Hay una regulación. Pero claro, nos topamos de lleno con la burocracia. Hay una regulación. A los inmigrantes que llegan, los que llegan y piden papeles, se les exigen ciertos requisitos, pero a veces esto se eterniza. Y entonces están de una manera irregular en el país, porque o han entrado en patera o han entrado con un visado de turista que a los 3 meses se les ha acabado, están en situación irregular, normalmente trabajan sin contratos, yo esto lo he visto en Menorca, hay empresarios que están encantados de acogerles y de darles trabajo, y ellos necesitan demostrar que tienen una residencia aquí. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, porque al final tú llegas, pides papeles y te dicen, no, necesitas mínimo 2 años de residente, pero no puedes trabajar. Entonces, he venido con mis ahorros, no tengo ahorros, tengo que trabajar, hay mercado negro de trabajo, entonces me meto por ahí, me explotan, espero 2 años, 3, en realidad son 3, 2 son para formación, y todo esto se convierte en una lucha constante de personas que han venido aquí a vivir, a trabajar y a integrarse en lo que pueden, porque al final hay personas que tienen otra religión y otras costumbres y que les gusta también mantenerlas. Entonces tampoco les puedes decir, oye, a partir de hoy eres español y te gustan los toros. No. Ellos también tienen su cultura y se trata de que se integren, pero que puedan manejar libremente también su cultura.
De fet, avui...
Y luego una cosa para Berto. Igual en Europa has dicho, no lo sé. En España yo creo que la inmigración no es el verdadero problema. El verdadero problema, el gordo, es la vivienda y no la inmigración, porque la inmigración nos da de comer a todos. Y la vivienda les falta, sobre todo a muchos jóvenes.
Berto.
Bueno, dues coses. El primer, abans, és normal que els països tinguin aquestes barreres que facin un poquet de que s'oposi un poquet en els efectes cridades que poden ser un excés de facilitats, vull dir, perquè clar, vull dir, tot això es multiplicaria, i això han de ser realistes, ens agradarà més o menys, però és així. I ara fa 7 o 8 anys que governa un partit o una sèrie de partits, una amalgama de partits d'esquerres, que en teoria tot això pues, de boquilla el seu mantra sempre repetir aquestes coses, però que no han canviat res d'aquesta burocràcia. Vull dir, el qual una barallada de problemes reals, no de lo que ens agradaria. Vull dir, tot això té un efecte cridada, es facilitar les entrades, que després pot ser contraproduent i encara pot ser més dificultós per la gent que es pot acollir. Vull dir, això està clar. Vull dir, regulació, la regulació que hi ha no és suficient, i després, amb un altre tema, jo una cosa vull dir, jo no he dit que ens hi hagin d'agradar els toros, ni he insinuat res de això, vull dir, però bueno, si el que ens estimem més és que totes aquestes generacions no s'integrin en el que són els valors de la democràcia, en els valors de la llibertat, en els valors de la igualtat, en els valors de respecte a la dona, pues, bueno, podem deixar fer que tinguin les seues creences, però bueno, ja sabem com van les seues creences en moltes coses, tampoc no han de ser tan tan poc, no sé com dir-ho, eh? Però vull dir, tampoc hem de ser tan demagogues per, com per pensar que tothom que ve, bueno, pues que no necessita integrar-se, com que no? Clar que sí, nosaltres vivim en una democràcia i els valors democràtics s'han de respectar i els valors de convivència que nosaltres tenim s'han de convidar, s'han de respectar i si no, ja provaran nosaltres de fer el mateix si anem a casa seva, en la qual tampoc no hem de ser sempre, ens hem de sentir tan dolents per dir que hem de posar una norma o que hem de fer que mínimament estiguem d'acord o respectem una sèrie de valors que nosaltres donem per bons.
Sí, a més, moltes vegades el drama és que, és a dir, n'hi ha que estic segur que fan un esforç d'integració, tant en aprendre l'idioma com en situar-se dintre de la societat, i al final ho veus perquè són persones que formen part del paisatge, que diguéssim, no? Que jo li dic, no s'amaguen, no? Ni molt menys. I per tant, doncs, ells estan fent un esforç d'integració que jo penso que és el positiu, perquè al final tu te'n vas a viure en una nova comunitat i entres en aquestes noves normes en les quals de la gent que t'acull, no? Però després n'hi ha que, evidentment, segurament es mantenen resistents. Avui en dia, fins i tot, des del punt de vista per dir una cosa ben senzilla, és a dir, no cal ni que miris la televisió d'aquí, és a dir, t'agafes una televisió per satèl·lit o el que sigui i pots continuar veient el que veies abans en el teu país. És a dir, no, hi ha moltes capes d'integració, no? Que diguéssim, no cal que ballin el ball de Bot, per exemple, de Mallorca, per sentir-se, no? Vull dir, poden fer el que vulguin, però sí que és veritat que després aquesta falta d'integració d'alguns genera, doncs, tota aquesta mena de racisme moltes vegades, de dir, bueno, aquesta gent ens estan agafant, tal, etc. I també, evidentment, hi ha un element que és dimensionar els serveis, no? Dimensionar els serveis, perquè a Catalunya, doncs, no sé, la població de Vic, doncs, en 10 anys, doncs, ha crescut dels 20.000 habitants als 80.000, i els serveis, en quant a serveis de salut, en quant a serveis d'infància, serveis socials, no han crescut al mateix tamany, no hi ha més centres de salut que hagin... Per tant, què passa? Pues que quan arriba el ciutadà, tant de fora com immigrant, en allà, pues hi ha unes cues, hi ha una mala... El mateix que passa avui en dia, què passa amb el servei d'autobús de Menorca, no? Pues el servei públic d'autobús de Menorca. Com que no s'ha pogut fer la nova concessió com tal, la gent va dreta dins l'autobús perquè, clar, no hi ha més autobusos perquè no està licitada encara la nova concessió i encara funcionem amb lo d'abans, no? I, en canvi, cada vegada hi ha més usuaris que ho volen fer servir, estem promovent el transport públic i això, doncs, clar, tu quan puges l'autobús dius, ostres, que malament que va, falten places, ta-ta-ta-ta-ta. Doncs per això passa exactament això en moltes ciutats i, clar, això es tradueix en una pressió, demogràfica, en una pressió de manca de serveis, de dèficit, i per desgràcia també amb la corrent fàcil de carregar-s'ho tot i generar, doncs no, escolta, hem de tancar les portes, que no vingui ningú més, i només per nosaltres, no? En un món globalitzat com el que està ara, pensar això és ja viure fora de lo que és el cap on està realment anant el món.
Sí, es un poco ridículo. Yo cuando creo que, o sea, soy partidaria de que se integren y creo que la mayoría hace un esfuerzo por integrarse, pero también hay españoles racistas, y homófobos y misóginos. Entonces, que se integren, pero no tienen por qué ser angelitos de Dios. Serán lo que serán, porque entre los españoles hay de todo también. Hay gente mejor y gente peor, para mí.
De fet, avui hem vist els resultats de l'enquesta IBES, no sé si els heu llegit, mostra que el 67,1% dels menorquins està preocupat pel creixement de la immigració en els últims anys. I un 40,8% de les més de 1.000 persones enquestades estan d'acord amb la idea que els immigrants s'aprofiten del sistema i de les ajudes socials, mentre que un 35% creu que els immigrants ajuden a l'economia local.
Es que el migrante legal es el que puede recibir ayudas, el ilegal no puede recibir ayudas, no entra en ninguna quiniela para recibir ni un euro de los españoles, que sería, no, es el inmigrante legal el que tiene derecho, porque está aquí legalmente, está trabajando, residiendo aquí y tiene derecho a recibir ayudas como cualquier otro. pero el ilegal, que es lo que luego se aprovechan, ¿no? El ilegal no tiene por dónde entrar a recibir ningún tipo de ayuda, porque no figura en ningún sitio.
Berto, alguna cosa a afegir?
No. De totes maneres, amb això de res que comentau ara, vull dir tot, la seva opinió de la població, vull dir, és evident perquè és conegut. A vegades, no tan real com s'està contant a vegades, que s'està un poc demonitzant aquest tema, però sí que la gent és conscient que els immigrants moltes vegades tenen ajudes que, legals, vull dir, els immigrants legals tenen ajudes establertes que no tenen les persones d'aquí i tenen preferències que no tenen les persones d'aquí, que entra dins del que és desitjable. El que passa és que la gent, quan veu que després ell té un problema per accedir a la vivienda, ell té un problema per accedir a la sanitat o ell té problemes per accedir a feines, doncs després és quan creix aquest sentiment de que resulta que està en pitjor o de que poden estar pitjor que la gent de fer de fora. Moltes vegades amb sensacions que després potser no es corresponen exactament amb la realitat, però sí que sabem que funciona així. Llavors és aquí d'anar molt alerta.
I d'un altre dels temes que estan en esple, ara mateix ens diuen els companys d'informatius que estan seguint esple, que estan en recés. En esple, el PSOE proposa la reprovació del senyor Joan Pons Torres com a responsable directe de la crisi de l'Agència Menorca Talaiòtica per posar en risc la declaració de la Menorca Talaiòtica com a patrimoni de la humanitat. Encara no s'ha arribat a aquest punt, imaginem que serà quan ja acabi el nostre programa, però vaja, és un tema que ja coneixem i que ens ha portat aquest estiu tres dimissions importants. Segons els socialistes, el conseller responsable de Cultura no ha donat cap explicació satisfactòria sobre aquesta crisi que afecta directament a l'agència i s'ha limitat a insistir que s'executarà el projecte que, tal i com està previst, amb la rotonda de doble nivell, el tram de la carretera general entre Moa i Aló, on hi ha les navetes de Rafal Rubí. Aquestes tres dimissions han estat, com sabeu, el senyor Antoni Ferrer, director de l'Agència Menorca Talaiòtica, que encara està al càrrec perquè havia de donar tres mesos, va ser el 4 d'agost quan va presentar la seva dimissió, per tant encara està en aquests tres mesos fins que deixi el càrrec, i també Cipriano Marín i també Mònica Luengo, dos persones claus en la declaració de Menorca com a reserva de biosfera, en el cas de Cipriano Marín, i també de Patrimoni de la Humanitat, tots dos membres del Consell Científic de la Menorca Talaiòtica.
Bueno, jo crec que és un tema molt polític, això, i molt polititzat. I que ara mateix, pues, en aquest cas, les formacions esquerres ho estan aprofitant per intentar esgarrapar vots i perquè al final sí que és veritat que hi ha una situació de discordància, no?, en la voluntat dels uns i la voluntat dels altres, però la UNESCO, que diguéssim, que això sàpiga, no ens ha fet cap amenaça que ens traurà el nomenament, no? Vull dir, sí que tenim una carta del ministre que va adreçar, una carta que va arribar abans a la premsa que no pas a Consell, segons sembla. Sí que tenim una decisió, pues, que moltes entitats, pues, que no comparteixen, vull dir que, però bueno, no ho sé, a veure, que avui en dia, com que funciona molt aquesta política del generar polseguera al voltant dels temes, pues jo crec que s'està aprofitant en aquest cas. És la sensació que tinc.
Yo estoy de acuerdo. Esto es un tema político que se gana reprobando a... Que, no sé, eres muy malo, Joan. En fin, no sé. Todo está en el aire, todo está a espera de lo que diga la UNESCO. Esperemos, de momento se han paralizado las obras, pero esperemos. Es que a mí lo de las reprobaciones me parece una tontería, es como, ay, pan pan en el culo, qué malito que eres, pero no nos sirve más que para lo que decía David, ¿no? Levantas las alfombras y que salga ahí un poco de mierda para todos, que al final no gana nadie. Perquè sí, bueno, esto no gana
nada. D'habilitació, home, ara imaginem-nos, pues, fem ciència-ficció i la UNESCO diu no, els hi traiem... Llavors aquí sí que hi hauria d'haver-hi gairebé una dimissió, hi hauria un cataclisme, estic segur.
Sí.
però bueno, no estem en aquesta situació ni molt menys.
Claro, es que estamos haciendo ciencia ficción ahora.
I després una altra cosa que us diré. Mira, precisament en aquest viatge a Algèria vam estar visitant bueno, unes runes espectaculars declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Si no estaven... Bueno, la paraula abandonat jo crec que sona a luxe. Estaven completament... Bueno, estava bueno, la gent per allà sobre els monuments, bueno, era un lloc de pícnic, hi havia el cartellet de la UNESCO allà a l'entrada, oxidadíssim, fatal, i jo pensava... La UNESCO, tu, la UNESCO, la UNESCO salvaguarda, protegeix...
Sí, però luego no hace seguimiento.
Però bueno... en fi, bueno, la setmana passada no, li hauries de preguntar, Clara, al president que va estar a Xina no, i que va entrevistar-se amb la directora de la UNESCO. Per tant, suposo que haurà aprofitat quan feien la cerimònia del te, igual per dir-li, bueno, com, què tal?
Què hem de fer? Què hem de fer? Què hi ha de lo mío?
Què hi ha de fer? Aquí el senyor Rafael Rubí. Vull dir, no ho sé, vull dir que... No, bueno, crec que és la política avui en dia i la diplomàcia que funciona damunt de tot això, no? Però bueno, no ho sé, a vegades jo també, bueno, això ho fa la política.
Berto.
Sí, bé, jo ja sabeu, jo temes de patrimoni fa molt d'anys que ets a toc, evidentment, normalment quan hi ha operacions d'aquest tipus, siguin de Xina que siguin, sempre són per qüestions polítiques. Realment, interès pel patrimoni és molt relatiu, no diré zero, però és molt relatiu en l'àmbit polític. En tot cas, n'has fet puntual, només per no allargar-me, n'has fet puntual del que estem ratllant ara, jo, un poc el que he dit en David, vull dir, és a dir, si ara resultés pues, que hi hagués un informe d'UNESCO que digués realment, pues, no, pues, això és un dia esbarat, i això si es fa d'aquesta manera com està prevista, això es pot suposar un perill o pot suposar això, o no hi estem d'acord, jo entendria que llavors es plantegi que hi hagi una reprovació, però bueno, mentre no hi sigui, ara davantat-se, vull dir, i si el resultat no és el que espera el grup socialista, per exemple, i el resultat és que diu, bueno, pues, de les propostes que hi ha, que es planteja et ser més factible, què passarà? Que hi haurà una autorreprovació després per haver aturat tot això i haver-li donat encara més temps des que ells ja van perdre tinguent tot això aturat, vull dir, per això t'he dit que són qüestions polítiques que després es dilueixen i es dia que passi això, pues ja ratllarà d'una altra cosa segons quin hagi estat el resultat i interès i una cosa o l'altra.
Idò, dit està.
Ara està en calent, no? Estan en el debat.
Ara estan. A veure
com... no connectis amb el micro del Consell, no podem.
Bueno, el que sí que hem connectat avui matí és amb una roda de premsa que s'ha fet a Silla del Llatzeret, amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la companyia Isiget, en què han presentat una nova ruta entre Menorca i Milà. Bé, una nova ruta no, és una ruta que ja existeix, una ruta que ha estat operant tot aquests mesos d'estiu i el que és nou és que es queda el mes d'octubre. Si la cosa va bé, es podria allargar i es mantindria durant els 12 mesos. No es descarta que es pugui allargar durant els 12 mesos de l'any. De moment, aquesta temporada, la companyia ha connectat per primera vegada Milà amb Menorca, amb uns bons resultats. Sembla que amb una ocupació que ha arribat al 80%, per això de les dades que han donat aquest matí en aquesta roda de premsa. Segur es manté aquest mes d'octubre, per tant ja fa un mes més, més enllà dels mesos més forts de l'estiu, amb dos vols setmanals, i si la cosa anés bé i l'ocupació segueix sent bona, es podria optar a que aquesta ruta es mantingués durant els 12 mesos de l'any. Això és el que s'ha sapigut avui, que també vam veure els periodistes, ja ho sabeu que ens agraden veure aquestes notes de premsa i de dir, ai, ruta, perquè ens agrada a tots, perquè tots tenim ganes de poder anar a Milà el mes de desembre i el mes de gener i el mes de febrer. Un cop se saben les puntualitzacions, si s'allarga un meset més, podria ser que s'allargui 12 mesos, però...
O sea, todos res a Milán en octubre para que octubre, lo alarguen.
Exacte.
Un 2x1, heu de fer un sorteig. Aquí, aquest programa, per guanyar oients. Regalem
perquè
dos...
la cosa vagi bé.
Cada setmana tres vols a Milán.
Cualquier iniciativa de estas que mejore la conectividad aérea para los menorquines, no para los turistas, sino para los menorquines, en invierno también, me parece estupenda. a Milán o a la Conchinchina, me da igual, pero que permita que los vuelos salgan de aquí y nos lleven a un sitio directo y no tener que ir a Barcelona o a Madrid para coger otro vuelo, que a veces hay retrasos, que es un follón.
Clar, anem començant a dibuixar aquesta temporada baixa, que és la nostra, que en David feia a punt en els principis de tertúlia, que el mes de setembre ara és la nostra per anar a les platges, i d'octubre, novembre, desembre i altres, no? És la nostra per poder anar a marxar, per anar a visitar d'altres països. No tenim encara, es comença a dibuixar, hi ha algunes notícies que es van sortint a la premsa, però que no són encara segures. Sembla que es perd la connexió amb França, però bé, encara queden mesos i supos que també s'està fent feina des de Fundació per veure què passa amb aquest vol directe en París. Sí que sabem que Ryanair no tornarà el mes d'hivern, com sempre, i tindrem aquest monopoli amb Vueling, que sembla que ja gener i febrer potser baixa un poc de nombre de vols, i SOSP en Barcelona, que això sí, que ja sabem que de moment no, que segur no.
A mi sempre m'ha sabut greu que li diguin monopoli, perquè al final, o sigui, és l'única companyia que vol operar.
Que vol estar aquí, també,
que,
sí,
vull dir, Ryanair, clar, només mira per ell, no? En aquest cas, a dir, com que va menys gent, doncs me'n vaig. I els altres continuen, no? I els altres també podrien dir, me'n vaig, no? I per tant, vull dir que a vegades emprem certes paraules que tenen aquest to, vull dir, pejoratiu, no? I en aquest cas, a mi quan diuen monopoli, pues em sap greu, perquè penso, bueno, ja encara gràcies que ells volen venir i que siguin, no? Que diguéssim.
Sí, sí.
Bueno, jo l'aposta italiana em sembla interessant, és a dir, no sé si depèn d'un mes o no, tu dius para los menorquines, bueno, i perquè els italians també, perquè els avions el problema que tenen és que tenen anada i tornada. I clar, si l'avió arriba buit aquí, perquè hi pugem tots els menorquins, jo crec que no sortiran els números ni per atràs, no?
No sortiran.
Altra cosa és després una mica aquest interès pel mercat italià, que el mercat italià, bueno, els de Mavri en sabran molt més, és un mercat molt capritxós, és a dir, perquè com que Itàlia al final va perdre una mica el que és l'aerolínia de bandera, no? Ara, pues, clar, està sotmès una mica, pues, bueno, pues, a una companyia, pues, de baix cost com EasyJet, no? Que està apostant, en aquest cas, pues, de cop, està apostant per portar gent, i de moment sembla que ha funcionat, no? Perquè si us fixeu, el mercat emergent en percentatge és França. I per tant, el que estava més el que té més sentit de que continuï, perquè ara hi ha gent que té casa, hi ha gent que té negocis aquí, per tant, aquesta relació comercial, turística, social amb França, com que és evident i és plausible, perquè tindria sentit que es n'és mantenint, no? Però clar, evidentment es manté per un co-marketing, perquè la Fundació final aporta i els altres hi són, no? Clar, aquesta em sorprèn, aquesta d'Itàlia, benvinguda és.
Berto.
Sí, no, mentre no mos enganem, mentre tinguem aquesta quasi absoluta dependència del turisme, pues totes aquestes notícies hauran de ser positives, però bueno, també es va, vull dir, com de David, vull dir, tant per anada com per tornada, vull dir, això vol dir que, que també vindran, seguiran vinguent turistes. Però bueno, que sí, que tot és un sistema per millorar la nostra connectivitat, però també la connectivitat dels que venen. Però mos han d'alegrar perquè és un poc es millorar o coses que ajuden a mantenir el sistema que tenim. I el sistema que tenim després mos queixam de que és excessivament orientar cap al turisme des que hi tenim aquest monocultiu. En la qual cosa, sí, són bones propostes, però tal vegada no són les propostes de calat que hi hauria d'haver en quant a un replantejament general que a vegades ja n'han ratllat de l'economia en general. Però bueno, ara com un fet puntual, pues, clar, totes aquestes coses són positives perquè ajudaran, per almenys pues, poden ajudar a desestacionalitzar d'alguna manera un poc més de temporada, i, bueno, i això és bo per els comerços i per la indústria hostalera i realment per la indústria en general de Menorca que dependeix d'aquest sector.
No, a més, si volem oferir una temporada de 6 mesos, està clar que ens interessa arribar com a mínim fins a finals de novembre, no? Vull dir que i penso que també evidentment la climatologia ens hi està ajudant, perquè setembre i octubre són mesos molt agradables des del punt de vista meteorològic, perquè fa una temperatura molt bona, l'aigua del mar està calenta, etc, etc, i hem d'intentar una mica que aquesta tendència, jo crec que és una tendència creixent, no? Perquè Anglaterra, com que també està tenint un canvi de clima, doncs ells, si el juliol i l'agost estan bé al seu país, igual s'hi quedaran, però en canvi setembre, octubre i novembre doncs poden ser bons mesos, no? Que evidentment s'han de compaginar a nivell laboral, escolar, que això també és l'altra gran peça a moure si volem desencallar, perquè si no només anirem a doncs, gent jubilada, gent ociosa, gent que s'agafa la típica escapada, no? Que diguéssim.
Dimarts i dissabte, pel que estic veient a la pàgina web d'ICG, pots marxar per anar a Milà, malpensa, els dimarts i els dissabtes. Jo no sé com ho fan de so, però bueno, potser dimarts, no, dimarts hauria quedat millor, no? Per fer un cap de setmana llarg.
Jo una vegada vaig emprar-lo per anar a Suïssa, perquè clar, voles a Milà i després, per exemple, pots entrar pel sud de Suïssa, és a dir que és una bona, vull dir, si no, al final tenim Barcelona, Madrid i Palma, no? Sí. I Bilbao,
sí, que sembla que es manté. Havia dit el conseller que va venir aquí, insistiu, a principis de l'estiu, no sé com estarà la cosa, de moment no es diu res.
Quin conseller?
El president. Ah, va venir president, Adolfo Vilafranca, va venir al principi de l'estiu i ens va dir aquí en el programa que estaven fent feina amb una línia per tot l'any amb Granada. Directe,
amb Granada.
Però no s'ha dit més res i de moment no ha sortit tampoc anunciada en lloc, no sé si sí, a veure que estaria també prou
perquè
bé.
Perquè Bilbao sí, però en Navidades no pots ir a Bilbao directe. Sí, sí.
Navidad, te quedas en casa, a ver, ¿dónde vas en Navidad?
No. Jo ara vaig directe cap a Astúries, la setmana que ve.
Directe?
Directe, però només vaig. Ah. Agafo el darrer, que se'n va cap allà directe, ja no després ja per tornar al cap de 6 dies, he de tornar amb parapent, ho faré així. No sé, ara estic veient a veure com és la logística.
Va, així et generes una notícia.
Sí, bueno, arribaria un poc. Bueno, teniu previst col que viatget a l'hivern o no? Ja per acabar.
Jo tinc un viatge a Suïssa.
Sí?
Jo tinc
a Suïssa,
un viatge,
mira.
Bé, jo vaig, clar, jo tinc la família i llavors al desembre, però bueno, també és un salt a Barcelona
i tornes amb parapent.
No, tornes aquí així, però de cap de setmana.
I en Berto, marxaràs, tindràs qualque dia?
Sí, algunes coses estan previstes.
Aprofitar
que són els millors mesos per viatjar.
Els millors mesos, i tant que sí.
Jo iré a Bilbao.
Molt bé, veus aprofitant a casa.
A mi casa.
Fantàstic. I doncs us veiem d'aquí unes setmanes, companys. Gràcies a tots tres, Berto, Edurne, David, fortes abraçades.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia Menorca, fet a casa.
Darrer minutet del programa per un parell de punts avui. Pere, tenim culturals, sí?
Sí,
dues recomanacions,
avui.
Fantàstic.
Sí,
quines?
A partir de les 6 de Mercat Agroalimentari a Fornells, amb actuació musical de Noi Som Tots, a les 7:30 a la plaça de l'Església i a les 8 a l'Església del Socors de Ciutadella, Festival d'Orga.
Thank you. Festival d'Orga amb en Jaime González Sierra i na Clara Enric Genestà, veu, soprano i orga. I ja està, i m'ho anà amb família, perquè ja,
això,
ja ho tenim, eh? Ja ho tenim.
Blue Monday, how are you, Blue Monday? Got to work, lack of sleep all day. Here come Tuesday, oh, Tuesday. I'm so tired, got no time.
I ja està, i m'ho anàvem, no?
Ja està, demà
els
hi tornem,
dilluns,
eh?
Els dilluns, ja està, ja el tenim fet.
A
demà
si
tornem.
Plou, si no plou,
abans,
què
acaba passant? Idò, porteu paraigües per si de cas, poseu sabates tancades perquè allò de les mosques i que sigueu feliços, com sempre. Apa, adéu.
Fins demà.
Siempre estamos con el mismo rollo.
Saturday morning. Yeah.